Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 13 graus de temperatura a Móra d'Ebre. Benvinguts a l'Hora 14, benvinguts a Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. I comencem amb una notícia que els avança aquesta emissora, que els avança Ràdio Móra d'Ebre. El jutge de Gandesa ha decretat el sobreseïment provisional de la fuita de partícules radioactives que va tenir lloc a la central nuclear d'Ascó l'any 2007. El jutge considera que no s'ha demostrat que la fuita radioactiva hagi tingut efectes sobre la vida i la seguretat de les persones o bé el medi ambient. Una notícia que els avancem des d'aquesta emissora i que ampliem a continuació quan és la 1:52, comença l'Hora 14. Doncs bé, com dèiem, després de 4 anys d'investigació i nombrosos informes d'experts, el jutge argumenta en una resolució a la que ha tingut accés aquesta emissora que cap dels pèrits ha pogut demostrar que les partícules radioactives que es van escapar hagin tingut algun efecte sobre les persones i el medi ambient, encara que l'accident es va comunicar amb mig any de retard. Els fets es remunten al novembre del 2007, quan un operari va vessar aigua radioactiva a prop d'una reixa d'aspiració que va expulsar més d'un miler de partícules radioactives pels filtres d'aire de l'edifici. La central nuclear d'Ascó no va notificar l'accident al Consell de Seguretat Nuclear, el CSN, fins a l'abril del 2008, quan es van detectar partícules radioactives a l'exterior d'alguns edificis d'aquesta planta. Arran dels fets, la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona va interposar una querella contra responsables de la central nuclear d'Ascó, que va portar la imputació del llavors director de la central nuclear, Rafael Gasca, també el cap de vigilància radiològica, Francesc González, i el cap d'explotació, Jordi Sabartés. A tots tres se'ls atribuïa un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva, el medi ambient, la seguretat dels treballadors i també falsedat documental, uns càrrecs que podrien haver suposat entre 6 i 16 anys de presó. Les organitzacions Greenpeace, Ecologistes en Acció i Ausbank han presentat recurs contra l'arxiu del cas i, segons els ecologistes, les proves de radiació que es van practicar en les 2.300 persones que van estar a la central d'Ascó després d'aquesta fuita, totes amb resultat negatiu, es van efectuar mesos després, quan la possible radiació s'hauria reduït en cas d'afectar treballadors i visitants d'aquesta planta. Bé, aquesta notícia que els avançàvem des d'aquesta emissora, que en seguirem ben pendents també de les reaccions, i no ens movem encara del món nuclear, i és que les centrals catalanes han incrementat en els darrers mesos la seguretat i la vigilància davant de possibles atemptats. En els propers mesos s'espera que la Guàrdia Civil patrulli per l'interior de les centrals, una cosa que a dia d'avui no feia, tan sols es feia el patrullatge exterior. Els responsables de les plantes atòmiques asseguren que estan preparats davant de possibles atacs terroristes. José Antonio Gago és el director general de l'associació nuclear Ascó-Vandellós.
Tanto las contenciones como los contenedores de almacenamiento de combustible, como los edificios que albergan los contenedores, se diseñan ante solicitaciones que pueden ir desde la caída de un proyectil, caída de un avión, etcétera. No tenemos previsto en las centrales de ANAV acometer ningún trabajo adicional para el refuerzo de la contención de nuestras centrales.
Ara bé, després de l'accident que es va produir a Fukushima, el sector nuclear es vol preparar per allò impensable i per això el Ministeri està ultimant una prova pilot a Guadalajara amb la presència de la Guàrdia Civil a l'interior de la central. Entre els anys 2016 i 2017, aquesta presència s'extendrà a totes les nuclears espanyoles.
Frente a una amenaza como la que se ha definido, frente a una amenaza como la que ustedes pueden imaginar, ninguna contribución es poca, y máxime si es un cuerpo como la Guardia Civil, que dispone de una cantidad de información, evidentemente, que nosotros y nuestra seguridad privada no dispone.
A hores d'ara, la Guàrdia Civil sí que està realitzant el patrullatge exterior de les plantes nuclears i també està en col·laboració i contacte permanent amb els Mossos d'Esquadra. I deixem l'àmbit nuclear per anar al ferroviari. El síndic de Greuges elaborarà un informe amb el qual instarà les administracions superiors a resoldre les mancances del servei ferroviari als diferents territoris catalans, entre ells les Terres de l'Ebre. L'informe és el resultat d'una reunió mantinguda pel síndic amb plataformes i entitats d'arreu del país. Entre elles s'hi troba també la plataforma Trens Dignes. La seva portaveu, Montse Castellà, ha explicat que en la reunió s'han posat de manifest les desigualtats territorials del país, amb zones, per exemple, on els usuaris reclamen millores en el sistema d'integració tarifària, mentre que a les Terres de l'Ebre encara reclama aquesta posada en funcionament de la integració tarifària. Castellà s'ha felicitat perquè el síndic dona suport a les reivindicacions dels usuaris dels trens fins al punt que ha qualificat aquest servei ferroviari català de vergonyós i també s'ha felicitat perquè s'ha compromès a enllestir l'informe al mes de gener de l'any vinent.
Califiquen de que tot el tema ferroviari és vergonyós, que ens convida a no tindre límits, a ser ambiciosos en les reclamacions perquè són justes, que el síndic se caracteritza per la força del seu rigor i que per tant serà un informe rigorós que recollirà tot el que realment ens fa falta i que el 70% aproximadament de totes les realitats i reivindicacions que estem demanant són gairebé a cost zero o molt baix i que són més de voluntat política que no de canvis de legislació.
El síndic ha tornat a emplaçar les entitats i plataformes a una nova reunió entre finals del mes de desembre i principis de gener per acabar de tancar serrells d'aquest informe. És la 1:57, la segona edició de la Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil al Front de l'Ebre, que es farà aquest proper dissabte a Tortosa. Abordarà enguany la qüestió de les fosses comunes des de les vessants de l'arqueologia i l'antropologia forense. Es deixa d'aquesta manera de banda el debat i la polèmica sobre el retard que s'acumula en l'exhumació de les fosses. Una polèmica que és especialment rellevant als espais de la Batalla de l'Ebre, un dels indrets de Catalunya on es concentren més fosses, tot i que cap d'elles consta al mapa de fosses de Catalunya. Un mapa que es troba ara en procés de revisió, tot i que la directora dels Serveis Territorials de Governació a les Terres de l'Ebre, Rosa Peig, no ha concretat si això s'aprofitarà per incloure-hi alguna fossa de la Batalla de l'Ebre. Peig s'ha limitat a recalcar que les jornades es centren enguany en l'aspecte arqueològic i antropològic d'aquestes fosses.
Hem volgut centrar-nos en el tema de les fosses comunes, atès que els nostres espais, les Terres de l'Ebre, van ser front de guerra durant 9 mesos, des de l'abril al desembre de 1938, i per tant és un dels espais on es van generar més fosses comunes. L'objectiu de la jornada és, sense menystenir evidentment les motivacions ètiques i sentimentals d'aquelles persones que reclamen la exhumació i la recuperació de les fosses, el que volem és apropar-nos en aquestes tasques des d'una vessant científica.
Sí, com sigui, la jornada ha aixecat expectació. Ja s'hi han inscrit més d'un centenar de persones d'arreu de Catalunya, l'Aragó o Madrid. I avui acabem amb una crida a la que feia ahir l'Associació Masos Protectora d'Animals de la Ribera d'Ebre, que alerta que els refugis d'animals de Móra la Nova i Ginesta es troben al màxim de la seva capacitat i demanaven ajut per poder continuar la seva tasca. La donació de cadells a la protectora, a més, ha crescut en els últims anys i des d'aquesta associació es demana als propietaris que esterilitzin els seus gossos en lloc de fer-los criar i després ubicar-los a la porta de la protectora. Isabel Bellbé és la presidenta d'aquesta protectora i ja ens visitava aquí la ràdio.
Aquesta estiu mos han deixat molts cadells, molts. Jo demanaria en aquest moment que per favor que esterilitzin. I a més, després de criar, què fan? La gent, entre comilles, diuen que tenen consciència que no els poden matar o sacrificar-los, però sí que ens els deixen a la protectora. Que pensin que a nosaltres ens costa un gran esforç els cadells. Hi ha les vacunes, hi ha els...
Són les dos.